les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Neus Català va néixer el 1915 a Guiamets, al Priorat, i ens va deixar fa uns mesos, el passat 13 d'abril de 2019. El seu testimoni va ser un altre més a afegir als milers i milers els qui la Guerra d'Espanya els va enfrontar a la barbària feixista, canviant el rumb del que seria per sempre la seva vida i la dels seus descendents. La Neus, que volia ser infermera i actriu, va decidir plantar cara amb la trinxera que oferia el PSUC i va acabar creuant la frontera amb més d'un centenar de nens i nenes orfes. Quan esclata la Segona Guerra Mundial i França és ocupada pels nazis, la Neus va ser capturada i enviada a l'horror dels camps de la mort, a Ravensbrück, i després al camp de treball de Hollenstein. Avui, a les portes de Troia, parlarem d'una vida en majúscules, la vida de Neus Català. Benvinguts als Guiamets, benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui, per parlar ben especialment de Neus Català, un personatge que ha deixat petjada en la història del nostre país. Ho farem amb un doble programa per tal de poder copsar tot l'abast de la vida de la Neus Català. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche. Benvingut.
Bones.
També tindrem avui amb nosaltres el Ferran Sánchez, ja col·laborador del programa. Benvingut, Ferran.
Hola.
I ben especialment avui comptem amb la Elisenda Balanguer. Ella és llicenciada en història i és la biògrafa i amiga de la Neus Català. Benvinguda, Elisenda.
Hola, moltes gràcies. Bona tarda.
Elisenda, tu que vas conèixer de ben a prop a la Neus, què és el que més destacaries d'ella?
La seva alegria, el seu bon humor, però és a dir, no l'he vista mai molt trista, vull dir, sinó que sempre tenia sentit de l'humor, sempre veia les coses amb alegria.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Aquesta cançó és per la Neus Català, que ha vingut de molt lluny per estar avui aquí entre nosaltres. Neus Català, només vull donar-te les gràcies per tota la teva fortalesa i per tot el que de tu tots plegats hem après. Que visquis molts anys, mil anys. Neus Català, aquesta cançó és per tu, perquè sé que t'agrada i l'hem cantat plegades.
Quan de tu s'allunya d'enyorances mor. Doncs bé, com ja sabeu, la Neus Català ens va deixar el passat 13 d'abril del 2019. Escoltem ara un tall de la cançó de Marina Rosell, de La Migrant, que em sembla que va ser també que li va cantar l'enterrament de la Neus el, dies després de morir, el 13 d'abril, com dèiem, oi, Elisenda?
Sí, sí, sempre li cantava pues, en els homenatges, perquè sabia que la Neus aquesta cançó, a part de que li agradava molt, però és una cançó tradicional catalana, doncs també és el que li va passar a ella i a milers de catalans i espanyols que van anar a l'exili, no? És la migració, no? Mm-hmm. La duresa de la migració.
Molt bé, comencem al principi de la vida del nostre personatge, déu-n'hi-do, quin personatge d'avui. Elisenda, on i quan va néixer la Neus?
Mira, va néixer als Guiamets, un poblet a prop de Falset, al Priorat, i va néixer el 1915. Ella, a veure, oficialment el carnet d'identitat té el 15 de juny, per això sempre celebra dos aniversaris, perquè la seva àvia, el que passava abans antigament, no?, que registraven de memòria, i com que ella té unes germanes que van morir de petites, doncs la van registrar el 15 de juny, però en realitat ella diu que va néixer un dia de revolucions, el 6 d'octubre, entre la nit del 6 al 7 d'octubre.
Molt bé, i com era la família de la Neus? De què vivien, com són aquests primers anys?
Sí, bueno, eren una família doncs, humil, pagesa, d'un poblet, no?, de Tarragona. Aleshores eren pagesos, tenien el que deien el tros, no?, els trossets, i bocins i trossets, que deia la Neus, i aleshores doncs, bueno, treballaven al camp. El seu pare també era molt un home molt, bueno, una mica, molt polifacètic, també era barber, tenia una barberia el que era a casa, abans es tenia a casa, i també havia sigut inclús pintor, i bueno, treballaven al camp. Llavors la Neus escoltava molt les converses que es tenien a la barberia del poble.
I aquí suposo que una mica la influència política li venia justament d'això, oi?
Sí, ella sempre ho explica, que ella estava amb el seu germà amagadet allà des d'una finestra i escoltava com xerraven els de dretes, els d'esquerres que anaven a la barberia i les converses que hi havia, i llavors el seu pare, potser en aquella... potser quin pare, no?, parla amb els seus fills, no?, té temps per parlar amb els fills, i llavors quan vas al tros, passes moltes hores al camp, doncs ella era la que anava més amb el pare a ajudar-lo al tros, llavors diu que parlaven molt, i del seu pare va aprendre el socialisme, no?, el que era el socialisme.
Les converses que tenien a la barberia, diguéssim, van influenciar d'alguna manera aquesta petita Neus, perquè la seva infància als Guiamets com era?
Bueno, ella recorda la seva infància molt, molt feliç, eh? Vull dir, justament es podria fer un llibre només de la seva infància als Guiamets, no? De fet, la Carme Martí, l'escriptora que va fer després aquesta novel·la del Cel de Plom, va començar només entrevistant-la per la part de la vida rural, és a dir, d'aquesta vida rural de la Neus del principi, dels primers anys, una vida rural que ella sempre explica que la va tornar a reproduir una mica quan va estar a l'exili francès els primers anys vivint amb el seu primer marit allà a la zona de la Dordonya, no? I per tant, quan ella va al camp de concentració, jo crec que ella recorda, o sigui, jo crec que ella resisteix bastant per recordar aquest passat al poble tan feliç, no? Al costat de les seves àvies, és a dir, té moltes anècdotes del poble, no? De les dones al safareig, com es discutien, com, és a dir, de les festes majors, de que anaven amb carro fins 8 dies per anar a les platges de Salou, amb els seus oncles, les seves tietes, és a dir, té moltes històries, no? Els àpats al camp, la coral del poble, ella estava al grup de teatre, és a dir, una infància molt i molt feliç, tot i la pobresa dels moments, no? I l'adveniment de la República i tot això.
Molt bé, i quan comença a treballar i de què treballa?
Vale, ella, bueno, com us he dit, ja ajudava el seu pare al tros, però evidentment, com que la feina de pagès és dura, li feia mal l'esquena i tot, ella al final es va posar, bueno, com que ella era una noia, doncs evidentment només li pagaven els estudis al seu germà gran, al Lluís, que al seu germà gran li van poder pagar uns estudis de mestre. I, en canvi, ella, com que no li paguen els estudis, es va posar a treballar a la cooperativa agrícola del poble. Que, a més, fa poc vaig trobar uns documents a l'arxiu de Falset, on es veu clarament que ella va treballar a la cooperativa de dependenta, i després va començar, ella volia ser o actriu, com que estava al grup de teatre, o infermera, no? Actriu, la seva gran vocació, però sabia que amb actriu era difícil, llavors li agradava molt el tema de curar, d'atendre els malalts, llavors va començar a fer pràctiques en poblets del costat, amb uns metges i infermeres que venien de Barcelona, va fer pràctiques a Capçanes, va començar a estudiar infermeria, i després ja amb la guerra va acabar d'estudiar infermeria quan ja va anar a Barcelona, en plena guerra, que va ser infermera.
Molt bé. I quan ve la República, comença la Guerra Civil, com li agafa això a la Neus? Ja té gairebé la vintena i... La seva vida en aquell moment per on passa?
Sí, bueno, exacte. Ella ja sabia, tenia bastant clar que no volia quedar-se al poble, perquè tot i que la seva mare, doncs, al final la va recolzar i també va aprendre moltes coses de la seva mare, però la seva mare volia que ella fes la vida que li tocava a les dones del poble, no? Casar-se i quedar-se al poble i tot això. Llavors, ella sabia que no es quedaria al poble, llavors, clar, la va enganxar justament la guerra. El primer moment de la guerra... doncs sí que va reorganitzar amb el seu pare i altra gent de la comarca la GESUC i el PSUC, va ajudar a guanyar diners per fer paucs i jerseis de llana pel front, va estar a punt d'anar de miliciana al front, però quan hi volia anar és quan ja va haver el decret de regularització, de militarització, no? de les milícies. Llavors ell, a més, em sembla que va anar a CASP, va voler anar de miliciana a la columna Karl Marx, però llavors em sembla que van bombardejar l'hospital, el CASP, i llavors ella va tornar als Guiamets amb el tren per dir-los als seus pares que s'anava primer de miliciana i després d'infermera a un hospital de guerra, i al final, doncs, com que això ja no va poder ser perquè havien bombardejat CASP, ja va decidir marxar amb un grup del PSUC que li van donar un contacte i la van dir que anés a Barcelona, i llavors ja va entrar tota la guerra i ja la va fer a... bueno, una part de la guerra a Barcelona.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Continuem a les portes de Troia coneixent aquest personatge, pel qui no el conegui ja, en profunditat, de la Neus Català. Ens havíem quedat que ella decideix que no vol fer vida al camp, que té uns somnis, que vol ser actriu, que al final acabarà estudiant infermeria, i la tenim a Barcelona. Ja s'ha afiliat ja al PSUC, encara no, políticament en quin punt està, explica'ns.
Sí, sí, bueno, ella organitza la GESUC al poble i el PSUC al poble, és a dir, que ella ja ve afiliada, i tant. Perquè, clar, com que el PSUC es funda justament a l'esclatar la guerra, doncs jo suposo que la Neus, clar, potser la CNT potser no li acaba de convèncer, que potser era el sindicat, i clar, allà hi ha un poblet dels Guiamets, era més la UGT, no, la CNT no era tant... Llavors ella jo crec que amb el PSUC troba com la unió de les forces d'esquerres, que ella se sent més identificada. Aleshores creant el PSUC, que és delegada comarcal a Falset, és a dir, fa una mica de vida, uns mesos, ella va cap a finals del 36 a... No, perdó, ella va a Barcelona després dels fets de maig del 37. Llavors va a Barcelona perquè un grupet del PSUC que venen a fer una xerrada allà a Falset, doncs la convenç, agafa el tren, se va a Barcelona i li donen una feina d'ajudant d'infermera amb un refugi al barri de Gràcia, al carrer Escorial, val? Amb un refugi de gent gran, que estan refugiada de guerra, com una mena de residència de gent gran, i ella està treballant tot el temps que està a Barcelona, treballa allà d'ajudant d'infermera. I a part estudia en una acadèmia d'un doctor que està per allà a la zona del carrer Hospital i tot això de les Rambles. Ella estudia com a infermera de sang, infermera d'urgència, que era el moment que tocava, no? I és quan aleshores la seva idea era treballar en un hospital molt modern, que curiosament era un hospital modern en aquella època, que és el de Vallcarca, l'hospital, el que després serà l'hospital militar, però en aquell moment era un hospital molt modern. Però al final allà la mateixa infermera amb la que treballava a Cal Comte, que era la residència aquesta de la Gràcia, doncs li diu que no, que la destinaran de cap sanitària a una colònia de nens refugiats. Que és quan ella llavors marxa a Premià de Dalt. És a dir, no està tot el temps de la guerra a Barcelona. Ella ja ho sabeu, no? Potser que marxa a Premià de Dalt. Llavors, a Barcelona milita al barri Cinquè, a la zona, allà em sembla que estava a la casa Lizalde, i aleshores doncs, milita una mica al partit, pateix els bombardejos de Barcelona, és a dir, fa una mica de vida política, no? Intenta, ciutat... allò que diu dels mítings relàmpago, que diu ella, no? Que feien mítings i tot, i bueno, i sí que fan teatre, em sembla, un dia a la setmana, és a dir, fa una mica de vida política, coneix el Pere Ardiaca, va alguns dies al Liceu a escoltar alguns concerts, és a dir, però molt poquet, estarà a Barcelona molt, potser no arribarà un any.
I com dius, diguéssim, la seva destinació seria en aquest orfenat de sí. Premià de Dalt. Què farà allà la Neus?
Home, doncs allà, ella diu que allà començarà la seva vida de convent. Sí, sí, ella diu que s'aixecava a les 6 del matí a la finca de Premià de Dalt. A més, jo la vaig conèixer allà, la Neus, quan ella estava tornant a anar després de moltíssims anys per primer cop a la finca Les Acàcies. Ostres. És una finca de la família Trias de Bes. Actualment és propietat de l'Opus Dei, aquesta finca.
Com gairebé tot.
Com gairebé tot, per culpa de tot el que hem viscut en aquest país històricament. I aleshores és una finca maquíssima, que es diu Les Acàcies, i aleshores està Premià de Dalt, que és un poblet també així, més, que no està, o sigui, que no està al mar, no, directament.
Que està dalt.
Que està dalt.
No
està dalt.
Que no és, aquesta és una broma. Que no és Premià de Mar.
Li deixaria normalment a l'Alberto aquesta broma. M'he avançat uns segons. Sí,
sí. Nota que ja estem gairebé de vacances. Sí.
Doncs aleshores ella anava, cada dia, diu, s'aixecava molt aviat i s'anava caminant fins a Premià de Mar a banyar-se a la platja. Val? Es veu que a Premià de Mar hi havia tots els consolats de tots els països i això, i llavors en aquella, a Premià de Dalt hi havia diverses colònies, era una zona on, aquesta zona del Vallès, per aquí a prop, cap a la Garriga i tota aquesta zona aquí, hi havia moltes colònies de nens refugiats. Llavors a aquella colònia ella treballava de cap sanitària, llavors havia de curar totes les infeccions i malalties dels nens.
Estem parlant de l'any 37-38?
Sí, 37-38, val? Sí, fins al final.
I dius que vas conèixer allà la Neus quan ella hi va tornar, i quan va ser això?
O sigui, jo la vaig conèixer el 2005. Sí, sí,
i fins al 2005 no hi va tornar.
Imagina't, imagineu-vos el que s'ha trigat en recuperar, no, la seva feina, no, que va fer, és a dir, i tot va ser perquè l'alcalde de Premià de Dalt l'any 2005 la va convidar, pues, a fer-li un homenatge al poble per tota la feina que havia fet en aquell poble, perquè no només curava els 180 nens que hi havia a la colònia, sinó que també s'anava quan venia el metge, quan venia el metge de la colònia, que venia de Barcelona, doncs s'anaven pel poble a les nits també a curar a gent del poble. Llavors una mica li van fer un homenatge, però és que lo fort és que el primer dia que la vaig conèixer, ella, vam anar a la finca, però no hi vam poder entrar, perquè la finca era privada. Llavors primer la va reconèixer des de fora. Li van fer un homenatge en un institut. Va fer una xerrada a l'institut. En aquell moment ella feia xerrades al matí, a la tarda, totes hores. Llavors va fer una xerrada a l'institut, després una xerrada a una biblioteca que es diu Jaume Peric, perquè el dibuixant era d'allà o tenia alguna vinculació, sí, amb aquell poble.
Estem parlant d'una persona que ja estava 93 anys, poder, ja tenia, eh?
No, 90. Jo crec
90,
que 90
anys, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí. En plena forma, per això. Mm. Però sí, sí, clar, ja la vaig conèixer. Però ella parlava, bueno, estava molt bé en aquell moment, i llavors aquell dia va ser que com aquesta primera presa de contacte amb aquest ajuntament, amb el fet de que sí, sí, que ella era la finca on havia estat, la va reconèixer des de fora, va venir gent inclús que havia viscut aquella època, però que algun testimoni viu encara, que ho recordava, els nens passejant-se pel poble, o algunes entremaliadures que havien fet alguns nens, que havien robat algun menjar en algun camp del costat o així, i llavors... Al cap d'uns mesos vam fer una carta, es va fer una carta oficial demanant a la gent de l'Opus, no, que ens deixés entrar a veure la finca, i al cap d'uns mesos hi vam tornar a anar. I vam entrar, tenim fotografies, i llavors ella ens va explicar una mica més coses, més detalls, més anècdotes.
I al final de la guerra el viure aquí?
Com?
I al final de la guerra el viure aquí?
Sí, 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 sí. Ella marxa a l'exili i quan les tropes de Franco entraven a Barcelona, doncs ells marxen, marxen primer amb una mena de camió jardinera, després a trossos a peu, no? fins a... no em sortirà el poble ara, a prop de Maçanet de Cabrenys, d'Arnius, fins a un poble a la frontera. Passen per Figueres, Maçanet de Cabrenys, d'Arnius, que allà és on hi havia Lluís Companys també, i allà improvisa un quiròfan, per anar també curant, com que ella portava una maleta. Ella marxa amb ella i tot el personal de la colònia i els 180 nens.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Com ho recorda ella, això?
Ella ho recorda que és l'obra més ben feta de la seva vida, perquè sabia que aquests nens, si es quedaven aquí, acabarien a les cases d'auxilio social i en mans de Pilar Primo de Rivera i tots els nens no eren orfes, eren fills de carrabiners, gent que estaven potser lluitant, o alguns portaven les seves mares també, és a dir, i bueno, doncs, ella creu que els nens es van portar molt bé, ella els deia aneu tots en fila, anaven tots amb unes mantetes de colors que els havia enviat el govern suís, no?, que ajudava bastant. I llavors doncs anaven tots en fila, que quan venien els avions, doncs ells apagaven intentaven que no hi hagués llum, anaven tots en silenci, vull dir que diu que es van portar molt molt i molt bé aquells nens.
I bé, acaba la guerra, evidentment fan aquest pas a França, i quan acaba la relació amb aquesta colònia, amb aquests 180 nens, què farà la Neus després?
Sí, sí. Bueno, la Neus encara queda, és a dir, la Neus creu a la frontera amb aquests 180 nens, justament ella diu, van a parar al Voló, en un teatre, no?, de gent refugiada, que és on estan tots els refugiats esperant el seu destí, i ella diu que també, gràcies a aquests nens, pues això li va salvar la vida. Perquè sí, la majoria de destinacions eren el Camp d'Argelers, Barcarès, sí, sí, i tots aquests. A veure, evidentment, molta gent també va anar a altres refugis, però ella creu que l'haver anat amb 180 nens potser no van gosar i els van destinar a un castell abandonat de la Dordonya. I clar, la zona de la Dordonya i el Perigòria és una zona més amunt, més al nord de França. O sigui, no, és al sud, però vull dir més amunt d'aquesta zona dels Pirineus. Llavors, molt més ben tractats, perquè van, tot i ser un castell, no era una platja com les d'Argelers, no? Llavors van estar millor. Van estar millor i van estar un temps, van viure en aquest castell de refugiat, però van tenir sort. I a poc els nens, que aquesta història potser la sabeu, ja al començament, ja a l'acabament de la guerra, ja hi havien enviats de Franco que anaven a buscar nens per tornar-los cap a Espanya obligats, no? Aleshores, la Neus va barrar va tancar les portes a diversos d'aquests enviats.
Com ho va fer?
Bueno, doncs, perquè gràcies l'ajudaven al metge de... Perquè allò era un... Això ho vaig visitar fa un parell d'anys. Era una mena de... Vaig visitar el castell, i viu una senyora basca actualment. Vull dir, és molt curiós.
Sí, sí. Entre bascos i a l'opus,
sí, sí,
està la cosa.
Doncs sí.
Perdó.
Sí, no, és que aquesta història també hauria que indagui tota la història d'aquest castell. No, vaig visitar. És un castell típic medieval. I ara hi viu una senyora que el seu marit doncs era un diplomàtic espanyol, bueno, i llavors doncs un castell doncs, que en aquell moment devia fer fred, vull dir, a veure, que està tot desengelat, però almenys tenien un sostre, no? I aleshores aquest castell depenia d'un preventori. Un preventori a França és com una mena de lloc de sanitari, no? I per malalts mentals i això, i aleshores doncs, tenia ella molta ajuda d'un metge que era socialista, francès, d'algunes infermeres, d'alguna monja, que més o menys la van ajudar, no? I aquest doctor, el doctor Queiroa, doncs, és el que la va ajudar a no obrir les portes i la va ajudar a publicar en els diaris francesos i espanyols a tota la llista de noms dels nens perquè les famílies poguessin contactar i els repatriessin en cas que la família els reclamés. Llavors, dels 180 nens, això també és una cosa que s'ha d'investigar una miqueta més, però d'aquests 180 nens, doncs no sé, uns 60 doncs, van tornar reclamats per les seves pròpies famílies, uns altres van ser adoptats per una associació belga, i altres nens, que eren els més grandets i més conscienciats o això, es van quedar a França fent la resistència i fent de refugiats i fent la vida allà, en aquesta zona, perquè és una zona molt rural, i llavors van trobar feina en les fermes, no?, a les granges de la zona.
No m'estranya que la Neus consideri que això va ser la millor obra de la seva vida, sí, perquè gràcies a aquesta feina va aconseguir que segur que moltíssimes persones tinguessin una vida molt millor del que podien haver tingut si tornaven a l'Espanya franquista, oi?
Sí, perquè nens i franquisme ja sabem com acaba la cosa.
Malament. Molt bé, després d'aquesta experiència els nens a la colònia, quina serà la vida de la Neus un cop acabat ja la guerra civil, encara diguéssim, no ha arribat a l'exèrcit alemany a França, què serà la vida de la Neus aleshores?
Sí, llavors la Neus, clar, que és el primer que van fer els espanyols que estaven a l'exili, no? Que és primer com reagrupar-se, no? És a dir, trobar el seu pare també, com que era un home també significatiu políticament al poble, també va marxar sol cap a l'exili, i aleshores es va trobar curiosament amb la Neus a la frontera, perquè l'havien anat a visitar, quan la Neus estava a la colònia de Premià de Dalt, l'havien anat a visitar. Els seus pares li havien portat ametlles, típiques de la zona de Tarragona, i aleshores doncs, havien vist les mantes aquestes de colors. Llavors es veu, la Neus sempre explica que el seu pare la va trobar gràcies a les mantes dels nens. Llavors ella ja va fer tot el camí de l'exili amb els nens de la colònia i amb el seu pare ja, amb el Baltasar, que era la seva gran, el seu referent, no? I la seva mare, és a dir, la mare de la Neus, la cunyada i la neboda, també van marxar a l'exili, van acabar en un refugi a Jurà, al departament de Jurà. Llavors la Neus, des del castell aquest de Cossade, aquest castell de la Dordonya, on estaven amb els nens, va reclamar a la seva mare i a la seva cunyada i a la seva neboda perquè anessin cap allà a reagrupar-se amb ells, i també va intentar localitzar el seu germà, que estava al camp de Barcarès, i també el va reclamar com a mestre pels nens. Llavors, va, el primer que van fer les dones era... Diuen que les dones van començar a fer la resistència a França, les primeres, perquè van ser les que van aconseguir contactar i treure la gent dels camps i tornar-se a unir. Llavors, finalment, van deixar el castell i van trobar, els van donar a tota la família una casa a un poble que es diu Carsac, que està a la Dordonya, al Perigord, el Perigord Negre. Llavors, allà va començar a fer vida de refugiada total, és a dir, de netejant cases. Va aconseguir, gràcies a l'alcalde del Carsà, que era el doctor de Guiral, i llavors era un home també bastant d'esquerres, i aleshores doncs, també la va ajudar. Llavors, ella va, com que era infermera, l'ajudava en campanyes de vacunació del poble. Llavors, gràcies una mica... aquests contactes, doncs, va poder fer una vida, els van donar una casa, una casa al seu, a tota la seva família, que la vaig visitar també fa un parell d'anys, és a dir, hem anat presencialment, vam anar allà i tenien una casa maquíssima d'aquestes franceses així, una ferma gran, i llavors van fer vida un altre cop com la dels Guiamets, però a la francesa.
Ferran, fins a aquest moment, Déu-n'hi-do,
Només per recapitular, mentre us escolto, no? Fins a quin punt la vida de la Neus és una espècie com de síntesi de totes les tragèdies del segle XX,
Sí, sí, sí.
Només dues coses ràpides, no? La politització que comentàveu de la joventut, no? Nascuda l'any 15, no? I és molt difícil no polititzar-se en tot l'impacte de la gran guerra econòmicament a Espanya, no? Les notícies de la revolució russa, no? És impossible tenir una infantesa tranquil·la, no? Amb aquella... I després l'experiència dels refugiats a la guerra, no? És a dir, aquesta idea de premiar, no? Amb aquests nens, devia haver-hi també nens de famílies espanyoles refugiades que venien fugint, no? Dels fronts de guerra i que venien a Catalunya com un espai de llibertat.
Sí, no ho he dit, no? Aquests nens eren asturians i madrilenys i bascs, o sigui, principalment. Sí,
i després, finalment, no? Travessar la frontera, no? I trobar-se aquella acollida, no?, amb aquella França també trasbalsada del Front Popular francès, no?, que els va acollir d'aquella manera tan tràgica, no? O sigui, poses a mirar i dius, explicant una vida i sembla que estigui contingut totes les tragèdies del segle XX, gairebé,
Ella sempre parla de que evidentment el govern francès no es va portar gens bé amb els espanyols refugiats, com no s'està portant bé avui en dia, no?, la Unió Europea i tot això, però ella sempre agrairà al poble, a la gent del poble francès, que sí que els van acollir i que els hi van donar feina i que els van tractar bé, és a dir, sempre agraeix, no?, la gent sobretot de poble d'aquella zona de la Dordonya.
Vale, estem un altre cop, fem un intent de vida com si fos els Guiamets, però és al sud de França. Vivien, en aquell moment, recapitulem, quina família tenia en aquell moment la Neus al voltant? Tothom?
Estaven tots, el que passa que després el germà de la Neus tornarà a les guerrilles espanyoles, perquè per tota aquesta idea de tornar a reconquerir Espanya i tot això, no? I, per tant, que el seu germà va marxar al maquis, per dir-ho d'una manera, a les guerrilles espanyoles, i ella pues, segueix amb els seus pares, amb la seva cunyada i amb la seva neboda. Bé, la seva neboda ja era, bueno, grandeta, 15 anyets o així. Aleshores viu amb ells i fa totes aquestes feines que us dic, fins que coneix a la porta de l'alcaldia de Carsac el que serà el seu primer marit, no? S'enamora del que serà el seu primer marit, es deia Albert Roger, que havia anat a la guerra, però havia marxat, havia desertat, una mica amb la justificació de que tenia que cuidar els seus pares perquè el germà petit, llavors va com desertar de la guerra expressament perquè volia entrar a la clandestinitat, el marit. Llavors es van casar, i diu, la Neu sempre diu que es van casar i que els testimonis del casament van ser dos maquis, van ser dos guerrilles espanyols, bruts de carbó, perquè molts treballaven, no?, de carboners, llenyataires i això, i s'amagaven als boscos, i se'n van anar a viure a un poblet que es diu Tornac, que és un poblet que fa com una mena com d'illa, no? I, bueno, doncs un poblet que també el vaig visitar fa un parell d'anys, i vam poder parlar amb gent que se'n recordaven d'ella.
Oh?
Sí, sí, sí. Una senyora molt gran que ens va testimoniar d'ella, i aleshores doncs vaig veure la seva casa i ens va ensenyar el que ella sempre m'explicava des del sofà de Rubí, clar, que jo m'ho podia imaginar, vaig tenir la sort...
Per tu tornes a llocs després, ara fa 2-3 anys, 5, de històries que t'has explicat la Neus fa 10, 12...
No, i penso, com és que no hi vaig anar amb ella? M'arrepenteixo de no haver-la agafat aquell moment amb el cotxe i dir, ens anem a França.
Clar.
Perquè jo
vaig dir, estava tot el dia fent xerrades amb un llavall, clar, que també la tenien sobreexplotada, una militància una miqueta explotada. Sí. Sempre es parla molt del militant cremat, diguéssim, la Neus seria...
No, i a més, penseu que jo he anat amb la Neus Català per tot arreu, i saps la responsabilitat que és això, anar amb la Neus Català amb cotxe, perquè és com anar amb un nen amb
explica,
cotxe,
explica.
I si passa alguna cosa, jo què sé, que era una persona important, vull dir, clar, i no me la podia endur, era una persona amb molta vitalitat, però també molt gran i molt delicada, i també jo vaig viure molts anys amb ella, que ella estava molt... molt... vull dir que vivia amb una certa precarietat
fràgil,
i
no?
Fràgil i això, i aleshores, clar, era complicat. Si un dia em va dir, ens anem a Cuba, tu i jo, dic sí, i em maten, que m'emporto a Cuba. Clar, era massa jove i massa gran, no? Vull dir, un esperit massa jove, però, clar. I aleshores, pues, jo vaig tenir la sort de que, curiosament, havia visitat la zona de l'Ordonya jo, abans de conèixer-la amb ella. Llavors, si tu has visitat el Périgord i la Dordonya, com que és una zona molt particular de França, la vaig entendre més. Quan ella m'explicava que amagaven els maquis al Périgord Noir, que és el Périgord negre, que és un bosc frondós, clar, jo ho podia entendre perquè havia estat a Sarlat, Carsac, tots aquests pobles acabats en Ac, Bergerac.
Una geografia acollidora pel maquis, no?
Sí, una geografia... No? Sí, 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 sí. Aleshores, vaig veure que ella em deia que des de casa veia el maquis, i que els nazis no van trobar mai el maquis, no? Llavors ella està molt orgullosa d'això i, bueno, doncs, quan tornes allà ho entens més, no? Si vas físicament.
Molt bé, ens explicaves ara justament que en aquella porta de l'alcaldia
es va
conèixer qui seria el seu primer marit, l'Albert Roger, i seria a través d'ell també que, suposo, ens explicaràs tu ara, que, diguéssim, fa l'activitat política, diguéssim, ja, des d'un altre punt de vista... que ja serà la resistència,
bueno,
pròpiament.
Ella ja feia la resistència abans de conèixer el seu primer marit, perquè se'n anava amb una amiga seva refugiada basca, que es deia Julieta, se'n anaven en bicicleta per tots els poblets de França dient-lis als francesos, vigileu, que els alemanys volen ocupar França. Que...
Feien de tieta. Feien
de... Sí. I ja els advertien de que França convertiria en França en el seu graner, que els alemanys volien convertir França en el seu graner, que vigilessin, que la Guerra Civil Espanyola era la primera batalla de la Segona Guerra Mundial, tot això.
Ja.
Sí, sí. I anaven i cantaven cançons per intentar guanyar algun dineret i tot per la guerra i això. I aleshores, per tant, ella, jo crec que ell està el seu marit està polititzat, però ella també.
Ja venia llavors... polititzada, ja feia la seva activitat política per la seva banda.
Exacte.
Molt bé, i justament arribem a un punt en què, evidentment, ja la França és ocupada per l'exèrcit alemany, i a partir d'aquell moment, diguéssim, com canvia la vida de la Neus, o què passarà en aquell matrimoni d'Albert i la Neus?
No, bueno, ells segueixen bé fent una vida rural en aquesta granja, em sembla que plantaven tabac, i aleshores, doncs, bueno, venen en un poblet petit, i bueno, ells van muntar, doncs, això, el que se'n deia el maquis de Tornac, i aleshores, doncs, ells la seva casa expliquen que era com un lloc on es reunien, on s'amagaven alguns guerrillers, on es feien plans de sabotatge dels alemanys, de les línies d'alta tensió, no? Es feien una mica de plans de sabotatge. I aleshores ella des d'allà també portava menjar al maquis, va aconseguir fer algun trueque, no?, amb algun agent doble que deien, no?, d'aquests que estaven amb els maquis oficials, els golistes, no?, els de De Gaulle, i aleshores doncs ella aconseguia alguna arma, bueno, té moltes anècdotes que estan a tots els llibres de tot aquest trip i joc d'aconseguir armes i menjar i de portar partes, no?, amagats als rulos del cabell, o de vestir-se de pagesa, es vestia de pagesa, i com que, és el que us he dit, aquest poblet, o sigui, fa com, no?, com una illa, no?, Llavors ella, clar, tenia que sortir amb, si volia anar més ràpid, havia de sortir amb barqueta. Llavors agafava la barca. Agafava la barca, creuava el riu. Llavors tenia la bicicleta amagada, anava en bicicleta fins a l'autobús, de l'autobús anava fins a Brive, que era la capital de l'altre de l'altre departament, per portar pues, una propaganda o per portar algun missatge al jefe interregional de la resistència. Llavors ella diu que va passar molta més por a la resistència que no pas al camp en alguns moments, perquè ella veia els soldats de les SS, clar, la nit, la fosca nit, no? I ella, tot i passar desapercebuda, no? Clar, pues, la podien també enxampar. I llavors es reunia a Brive amb els jefes de la resistència, el Kleber i el Reinal es deien, i llavors pues, feien veure que eren una parella d'enamorats i potser es passaven el partit per sota la taula i llavors potser hi havia uns soldats de les SS al costat.
I així va ser la seva vida fins la detenció?
Sí, quasi bé sí, sí, sí.
Bueno, i quan va ser la detenció, diguéssim?
Clar, ja? la detenció va ser al novembre, ara les dates del 43.
No cal sí, tampoc.
Sí, del 43, oi que sí? El novembre del 43, sí, sí. Ella es devia casar amb el seu marit el 41, finals del 41, doncs el 43 els enxampen, perquè a ella la delaten diverses vegades, però sempre la salva el doctor de Guiral, perquè era el socialista, el metge socialista que a vegades l'ajudava a ella, i, per exemple, la denunciava un farmacèutic de Sarlat, nazi, segons la Neus, un nazi, i un col·laboracionista, i aleshores doncs, sempre la salvava, i finalment jo crec que tot el poble de Tornac hi havia bastant resistents, Dom, Tornac, tota aquella zona. Llavors jo crec que aquell poble ja estava cremat. I aleshores, van decidir, diuen que era un dia de revenja, l'11 de novembre, perquè era la signatura de l'armistici de la Primera Guerra Mundial, el que deia el Ferran i tot. I aleshores, doncs, jo crec que els alemanys van aprofitar aquell dia per fer cacera de resistents i llavors els van fer una mica... van anar allà i els van agafar amb ells, però també van agafar un senyor gran del poble que no pintava res. I fa poc vaig anar als arxius de Périgueux, que és la capital, i vaig trobar el document un document en el que estan els noms i cognoms dels sis o set que van detindre. I surten, una mica perquè això és un document històric, no?, de que corrobora que... Però curiós és que el document no és un document dels alemanys, és un document del govern francès després. Un cop ja amb la alliberació i tot això, doncs és, diguéssim, un document per intentar, pels judicis de Nuremberg, no? O sigui, per intentar després saber el que va passar, no? I, per tant, és una cosa que ho fan els francesos després. Perquè van a preguntar-li a la gent del poble, a veure, i a qui es van endur? Exactament a qui es van endur, què es van endur, a quines cases van entrar, no?
Suposo que l'apuntarà, no?, aquell procés de la depuració, no?, en el que a França intenta netejar el seu passat de col·laboració, no?
Ah, exacte.
En un territori sí, que, a més exacte. A més, era suposo que depenia de Vichy.
Sí, Vichy, clar, era col·laboracionista. Sí, sí, però la Neus deia que era bastant semblant.
Clar, es produeix, no?, a la primera postguerra aquest procés d'intentar netejar el procés col·laboracionista, no?
Exacte.
I, de fet, això implica algunes tragèdies, perquè aquest procés de depuració, en alguns casos, va implicar també violències terribles, eh? Ostres, és increïble com la Neus està en l'ull de l'huracà en cada moment, no?
Absolutament.
És a dir, la resistència francesa és un fenomen bastant residual, no ens enganyem, no? I ella està en el cor del problema, no? I fins i tot, no?, quan has distingit entre els resistents, no?, més implicats amb l'esquerra i els que feien de contacte amb la França lliure que estava còmodament refugiada a Londres, no? Ella està també en el debat entre quina és la bona resistència, no? És terrible, és estar...
No té molt de dubte, jo penso,
No, però és estar en el cor del problema, no? Sí. En el cor del debat polític de la França sotmesa, no? Protagonista.
Sí, això també s'ha d'estudiar algun dia. Ella estava als FTPF, que és els franctiradors partisans francesos. Llavors al final es van unir a les forces franceses de l'interior, però va haver-hi tot un debat, no?, del Jean Moulet de la unificació de la resistència.
Li costa molt a De Gaulle aconseguir que la resistència li faci cas. Ha d'enviar Jean Moulin, ha de treballar-se molt a la resistència d'esquerres, perquè la resistència d'esquerres no el vol, perquè ell pensa que si aquella França lliure, aquell projecte, no?, que es defensa des de la BBC, torna, serà la França conservadora de les lligues parafeixistes. No? Clar, és un debat, i ell està allà al mig del debat.
I tots dos tenen
bicicleta.
En bicicleta.
Pel poble
i rulo.
Sí, sí, sí. Molt bé. Per acabar aquest bloc, com va ser, com va viure ella el moment de la detenció, què va passar?
Bueno, ella, a més, ells sabien que els agafarien i quasi ja tenien un nou destí, és a dir, se n'anaven ja a una fàbrica d'aviació, també a intentar també fer una mica de sabotatge, és a dir, ja tenien un destí nou, però clar, no van estar a temps i els van detindre a la matinada. Bueno, ella ho viu, la detenció, tampoc és que ho visqués molt malament, sinó amb resignació, i va passar per la prefectura del Perigord, va estar 2 mesos a la presó de Limoges, i de la presó de Limoges també es podria fer un altre llibre de les anècdotes de la presó, perquè a més és justament el dia que la Neus moria, jo estava a Limoges fent una xerrada sobre ella amb un grup d'exiliats, en el moment que això va ser molt... molt, molt significatiu, perquè és allò, l'única mort que li preocupa és la de la memòria i justament s'està morint quan jo estic xerrant d'ella, llavors això a mi em va deixar bastant tranquil·la, no? Tot i la...
Sí, s'entén, emocionalment s'entén.
Exacte. I aleshores estava a Limoges i allà vaig conèixer un senyor que em va dir que... Perquè allà és on la Neus va conèixer la Tití. La Tití és la Teresa Manot, que era una dona francesa amb la que ella va estar allà fins al final de la... Va passar per Ravensbrück, Olesen, no? I és una dona francesa amb la que eren com mare i filla, no? Van tenir aquest vincle, un vincle molt gran. I allà a la presó de Limoges també tenen moltes anècdotes. I aquest senyor em va dir que ell coneixia molt la vida de la Tití i em va dir, ostres, tendríamos que hacer un libro de Neus i el Tití en la cárcel i totes sus vivències. Vull dir que ja...
Se't gira feina.
Sí, se'ns gira feina.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Havent dinat, em vol explicar el que va viure als camps de la mort. Tenia 28 anys quan va entrar-hi.
Vostè sabia on la portaven quan va entrar al camp?
Home, sabíem que anàvem en camps d'extermini, però fins que no ho has viscut no pots imaginar. És que és una vida de... una cosa espectacular, però no sap que et fan sofrir cada segon, cada segon, cada segon, cada segon, cada segon. No et deixen la ment tranquil·la mentre estàs amb ells.
La primera imatge que la va impactar quan va entrar al camp, quina va ser?
La ximenea. La ximenea, on cremava les dones, que ens feien morir, no ho sap.
I vostè, com va veure la ximenea?
Sí.
Ja va saber que allà s'estaven cremant dones?
Sí. Sí, ja ho sabíem. Ja ens ho explicaven abans. Érem terres, que sabíem el que us esperava, però continuar. Tot el que ens anava a arribar, home, tot no, perquè cal viure per saber el que és. Però moltes coses dels que perillàvem ja ho sabíem.
Bé, emociona escoltar aquestes paraules de la Neus, l'entrevista que li va fer fa 6 o 7 anys, si no recordo malament, l'Albert Om, el programa El Convidat de TV3. Recordo de parlar de l'Albert Om d'aquest programa com l'entrevista que més li va impactar. I de fet, després de tot el gran, diguéssim, la posada en coneixement per moltíssima gent de la història de la Neus, després de la publicació del llibre Del cel de plom de la Carme Martí, que va novel·lar la vida de la Neus, i evidentment escoltar una experiència en primera persona del que va ser el camp del pas de la Neus pel camp de Ravensbrück, doncs emociona, no? Que és el primer que crida atenció, les ximeneies i l'olor del camp. No sé si, Elisenda, tu que vas poder parlar amb ella, en aquesta entrevista, i quan ho explica així, molta gent la va conèixer en primera persona per aquesta entrevista. Penses que la Neus, vull dir, va explicar-ho com ella ho explicava?
Sí, ella era molt natural, ho explicava tot. Un dia li sortia una cosa, un dia una altra anècdota, tampoc és que ho expliqués tot igual sempre, no? Llavors, la Neus sempre diu que és impossible d'explicar. Vull dir, jo a vegades ho penso, però com podia aquella dona resistir a menys 20 graus sota zero, vull dir, s'ha de tenir, ostres, molta força mental i molta sort i molta no sé, vull dir que realment, no sé, ella diu que és impossible d'explicar, però ai, de que ens fem la idea, no? Però bueno, ella, doncs sí, jo això dels crematoris o del fum i tot, no, potser a mi no m'ho havia explicat així particularment com li va dir a l'Albert Om, no? Però perquè els periodistes saben preguntar més coses sensacionalistes, jo potser no busco tant això, no? Jo, de fet, sempre del que menys sé és de la Neus, és sobre els camps. I quan jo faig les meves xerrades sempre explico que ella sempre diu que és el més greu, evidentment, és el pitjor lloc on li podia haver tocat, no? Però ella sempre diu que això li va tocar circumstancialment, és a dir, que potser és molt pitjor estar-te 17 anys en una presó franquista, que no pas 18 mesos en un camp de concentració. És fort, eh? Però és veritat, o sigui, a veure, en un camp d'extermini nazi, evidentment et podies morir, igual que en una presó franquista, però el desgast és molt més gran estar 20 anys en una presó franquista, com van estar moltes altres dones companyes seves. Vull dir que ella sempre parlava molt de les dones que es van quedar a l'interior. És molt dur l'exili, però també és molt dur l'interior. I després, que ella es va salvar dels camps de concentració francesos, que també van ser durs. Vull dir, ella va anar al camp d'extermini perquè va fer la resistència, el que diu ella, eren molt terques, no? Sabíem el que ens jugàvem, ja se sabia que hi havia camps de concentració.
Sí, i bueno, els únics que no sabien eren els nazis que treballaven allà.
Exacte.
No? Solament eren els únics que després... Sí. Oh, jo és que no sabia...
Sí, o la gent alemanya que vivia pels voltants, no? Que diuen que no.
Molt bé, llavors, reprenem, sí, diguéssim, el fil, perquè justament també hi ha un capítol que és el propi viatge de 6 dies, si no recordo malament, 5-6 dies, des de Limoges?
No, llavors, sí, exacte, llavors de Limoges la porten a... Està 2 mesos a la presó de Limoges i la porten a Compiègne, que Compiègne era com una mena de camp distribuïdor i des d'allà els distribuïen als diferents camps. Llavors, amb el seu marit que també el detenen, també es pot gràcies a un guardià de la presó, que un guardià espanyol, es pot fer 2 trobadetes amb el seu marit, que seran les últimes, i llavors es veu que marxen tots dos, bueno, primer marxa ell amb un comboi i llavors després marxa ella i diu que allà a Compiègne es creuen, no? Que és aquella història tan bonica que haureu sentit, de que no havia vist mai plorar un nazi, ella diu que li cauen les llàgrimes a un soldat SS, llavors, perquè ella, clar, la gent suposo que es devia cridar per les espitlleres, per les finestres dels vagons, es devien cridar a buscar-se, no? La gent es devia buscar, cridava pel nom, llavors es veu que es van trobar, i van parlar i es van despedir, llavors aquesta despedida devia ser, doncs, molt emotiva, i llavors amb ella el van portar al camp de Sachsenhausen i a ella a Ravensbrück, i va estar 5 dies... fins a Ravensbrück.
I seria l'última vegada que va veure el seu marit, sí, segons
sí,
explica.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i d'aquest viatge en tren, què va explicar la Neus? Què sabíem?
Bueno, la Neus ho descriu molt, no? Els vagons, com si fossin bestiar, que moltes dones morien... Pues, ella sempre explica, no? O sigui, que és molt difícil recuperar la memòria de les dones, no? Amb els noms i cognoms que van morir a Ravensbrück, però, i les que no van ni arribar al camp, que es morien pel camí, recorda molt, pues, això, no? Que tenien com una mena de galleda per fer totes les necessitats, pues, que van parar molt poques vegades, bueno, que van aconseguir evadir a una dona jueva per la finestra en una d'aquestes parades, és a dir, pues, no explica tot això, no? Una mica que ja sabien a lo que anaven.
Ja ho sabien. I com era? Després arriben a Ravensbrück, ella s'hi va estar allà...
Ella va estar a la quarantena. Clar, la gent es pensa que ella va estar molts mesos a Ravensbrück. Jo crec que si hagués estat molt més temps a Ravensbrück no estaria viva. Llavors jo crec que ella va tenir la sort de no ser declarada. Quan va passar la selecció, la van declarar no tuberculosa, és a dir, gut arbeiten, no? En alemany.
Bona per al treball.
Bona per al treball. I com que els alemanys havien d'exprimir, com que ella suposo que no era directament ni jueva, doncs potser no era directa per l'extermini, llavors doncs ella, doncs, era considerada francesa, clar, perquè ella estava casada amb un francès i això li ha anat molt bé també, tenir la nacionalitat francesa. Llavors ella, doncs, com que era bona per treballar, van decidir traslladar-la a un comando de treball, que també era un camp de concentració, a Txèquia. Al cap, o sigui, ella va estar 40, no va arribar ni 40 dies a Ravensbrück, tot i això, en 2 mesos ja en van tenir prou.
Que no, tampoc no cal ara aprofundir, perquè hi ha pàgines i pàgines d'això explicant. Tu, el teu llibre, la biografia que li vas fer a la Neus Català, el 2006, ho expliques també, totes les anècdotes que vas recollir, anècdotes, les vivències que vas recollir de la Neus, del seu pas per Ravensbrück, però si ens volguessis Sí. Si fes 5 cèntims de com descriu ella aquests, bueno, ella 40...
Sí, ella descriu només arribar 40. Als focus, no? Ella, sabeu que portava aquelles ulleres fosques perquè tenia fotofòbia d'aquestes llums del camp. Recorda-vos les mirades, els esquelets de les dones, que explica totes aquestes anècdotes dels barracons, d'un barracó, el barracó d'aniquilació, el barracó 32, on ella va estar, doncs que totes les... peripècies que feien per ajudar-se entre totes, no? Per si, per exemple, doncs hi havia dos taburets només, doncs anar-se'ls compartint, o si, per exemple, les despullaven a l'infermeria, doncs, per exemple, una anècdota que és molt curiosa de com pot ser la solidaritat, no? Doncs a les més iaies, que potser tenen el cos més degradat, doncs les tapaven les més joves, perquè, clar, els hi feia... No? Les feien avergonyir, no? Passar despullades, no? Aquella. I aleshores, doncs, clar, doncs, ajudar-se entre elles, de que en principi potser doncs, es repartien els bocins de pa, no? Per exemple, ens explicava tot el que els hi feien, no? El cafè, això que és una anècdota, el cafè Holland, no? El cafè Holland és en alemany, no? I elles pensaven que era cafè Olé. I clar, venien de França, ostres, un cafè Olé ens faran. I no, cafè Holland, que era una tassa d'aigua bullida amb un tros de nap o de patata. Això és el que els donaven per menjar, no? Llavors, bueno, ella explica que les primeres setmanes va estar una mica deprimida. Que va estar una mica deprimida i les primeres setmanes, eh?
Com vas, Neus, què tal pel camp de concentració? Deprimida.
Sí, imagina't. Sí, exacte. I aleshores doncs, es veu que algunes companyes la van dir no, perquè si tu estàs deprimida no ens ajudes, has de menjar com les demés, no? I es veu que es va posar una mica, es va animar una mica i va decidir, doncs mira, doncs a partir d'ara ho espiaré tot. I va, bueno, té moltes anècdotes de tots els llibres de que se'n va a les cuines a espiar, se'n va a l'infermeria, que la salven, que algunes, que sempre pensa de quin país serà la que m'ha salvat, no? Perquè, no? Com es diu? Ara no em surt en alemany, no? Però atenció, atenció, una cap, una, no? Que ve una, que et donarà amb el fuet, no? Llavors ella s'escapava, no? Com un llargandaix, no? Vull dir que ella espiava, però s'arriscava molt, també.
Són més que anècdotes, eh? No sé si us sabeu que la taxa de supervivència en l'univers concentracionari femení sempre és molt més alta que en la dels homes, i té a veure amb aquesta solidaritat implícita que en el cas dels homes moltes vegades no es produïa en els camps, no? Vull dir que són anècdotes, però que tenen al darrere una explicació, o sigui, que donen una transcendència a la seva experiència.
Sí, ella sempre explica que, doncs, per exemple, si era l'aniversari d'una, doncs li intentaven trobar floretes pel voltant i li posaven floretes al llit, perquè no tingués una alegria, que van fer, per exemple, van celebrar el Nadal, van muntar un altar, no?, per les dones que eren patriòtiques franceses i catòliques, algunes eren catòliques, no totes eren comunistes com ella. Ella sempre em deia que ella va resistir perquè era comunista, perquè ella, al tenir les... Clar, tu quan ets un pres polític, no?, i tens clar per què estàs en allà, doncs tens molta més força, no?, i llavors ella creu que va ajudar a convèncer algunes altres dones com a fer el partit allà dins, no?, és a dir, com a... Pues a resistir, pues, o fent sabotatge o plantant-se davant dels nazis per no voler treballar mitja hora, fent una vaga, van fer vagues de fam, van fer vaga al taller, és a dir, elles feien famílies, el que us deia, no? La que era més gran era la mare, l'altra era la filla, no? Tenien com relacions de parentès per ajudar-se, es traien els polls, cantaven cançons, la que era mestra explicava el que sabia, la que sabia d'història, pues, ella explicava coses de pagès. Bueno, ja sabeu, no?, que la Neus va fer una corrida de toros per fer riure les seves companyes, va recrear una corrida de toros, imagineu-vos, no? I jo què sé, també va fer, imitava el Charlot, també, quan les feien fer allò de a pico i pala, aquests treballs mecànics, imitava el Charlot a tiempos modernos, vull dir que, moltes... Jo crec que és el que diu el Ferran, eh? Que, bueno, de fet, hi ha una historiadora polonesa que diu que el camp on es va fer més cultura va ser el camp de Ravensbrück, perquè hi havia aquesta solidaritat entre les dones.
I... Pensant en aquest humor, no? Aquesta agafar-se al riure com a... Això és un mecanisme de lluita contra el feixisme tan important com la trinxera o com la política, no? Aquells riures arrencats en aquell moment de tristesa en un racó valen tant o tenen la mateixa càrrega simbòlica i de lluita que...
Només cal veure el que passa ara, no? També que fa un estat feixista o prefeixista és prohibir la llibertat d'expressió i prohibir la comèdia.
Exacte. Sí.
No cal tampoc remuntar-nos tant, clar. Que cadascú li posi l'etiqueta que vulgui, però...
Sí, sí.
Molt bé, no tenim temps per més. Avui és el primer programa que li dediquem a la Neus Català. Ens quedem aquí, continuarem el pròxim programa de les Portes de Troia tal, i com ho hem deixat avui, continuarem amb la vida de la Neus Català. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
Moltes gràcies, Ferran Sánchez, per acompanyar-nos avui, especialment en aquest homenatge que li fem a la Neus Català, i evidentment a l'Elisenda Balanguer, que és un plaer que vinguis avui a parlar amb nosaltres de la Neus Català.
Molt bé, gràcies.
El Salva Soler, el control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i com dèiem, nosaltres us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.